encetem nou espai, en aquest cas parlarem de fertilitat, de maternitat, de no maternitat, de molts temes. M'acompanya la Mireia Monterde, que té el podcast La Fertilitat Silenciosa. Benvinguda a Ràdio Vilafant i en aquest espai.
Gràcies.
Mireia, explica'ns una miqueta, per què et vas decidir fer aquest projecte? Dius que tu fas el teu podcast, el fas en castellà, en aquest cas doncs farem com una mica unes pinzellades, farem un podcast com a part aquí a Ràdio Vilafant. Com va néixer aquest projecte?
Doncs mira, va néixer perquè bueno, jo fa molts anys que em vaig dedicar, vaig començar a fer la formació com a doula, no? El món de la maternitat em va començar com a atraure molt, em vaig començar a informar, sempre m'ha atret molt el que és la infància, i diguem-ne que vaig començar doncs, això, no? Doncs a tirar per aquests camins. I llavors bueno, vaig fer un projecte que es diu Mama Crea, on feia espais de trobada de mares amb nens, i allà ballàvem, compartíem i explicaven. No? Arrel, però, de la meva desitjada maternitat, clar, jo m'hi vaig trobar que, bueno, per un procés personal, fins als 37, 38, no vaig trobar la persona amb la que estic compartint ara mateix la meva meravellosa vida. Clar, bueno, vaig trobar amb 38 anys i volia ser mare. Però, clar, jo em pensava que em quedaria la primera, perquè tenia també, no?, aquesta cosa de, ah, soc fèrtil i, bueno...
Que soc dona, no?
Soc dona i a la pim-pam i a mi em piquen l'ullet i ja m'aquest, saps? I va resultar que no. Passava el temps i, clar, fins al cap de 2 anys i mig no vaig aconseguir quedar-me embarassada. I durant aquests 2 anys i mig, clar, va ser tot un procés intern, de molta reflexió, no? De començar doncs, a veure què és el que ens havien venut com la maternitat, que no ho era, la fertilitat, que no ho era, i vaig haver de fer un treball profund també, no? De revisar-me a mi mateixa, de veure, observar quines eren les meves pors. Gràcies a tot això, jo crec que va arribar, a part de que vam començar un procés mèdic per veure si hi havia algun tipus de diagnòstic, per sort no hi havia res, i em vaig quedar embarassada de forma natural, que per mi era un desig.
Clar, que també una cosa és el que tu t'imposes, no? De dir, jo vull que això sigui així i succeeixi d'aquesta manera.
Exacte, i clar, quan veus que no tens aquest control que creies que tenies per ser dona, i quan parlem de maternitat, tot això et remou, és una crisi, no? I llavors, clar, veia que després, quan jo ja em vaig quedar embarassada i vaig tenir la meva filla, va arribar la pandèmia, hi havia moltes dones. No? Jo ho havia viscut molt això, en soledat, realment. Ho havia viscut jo sola i en el meu procés. No? I tenia ganes de que això es comencés a parlar, a posar a veu, no? a les dones que estem en un procés de fertilitat que no és instantani i que no saps a qui acudir o a qui parlar-ne o com gestionar, perquè et trobes molt posat a les mans dels altres, perds totalment el control i vas... Bueno, com una mena de partit de tennis, no? cap aquí, cap allà, i llavors va néixer la Fertilitat Silenciosa. I a partir d'aquí doncs, ja vaig començar a fer propostes i acompanyar.
Suposo que ens venen la moto de que et pots quedar embarassada molt fàcilment. Suposo que també el tema de l'edat hi afecta, no? en aquesta fertilitat, i que ens venen la moto aquesta de que si tens relacions sexuals sense protecció doncs et pots quedar embarassada pel tema doncs, dels embarassos no desitjats, en l'adolescència, no? Quan són massa joves. Clar, hi ha d'haver un equilibri aquí, potser, en aquesta explicació, no?
Clar, jo crec que falta molta comunicació, perquè jo em trobava, diguem-me, m'he passat tota la vida protegint, i resulta que, a més, quan jo vaig anar a una ginecòloga de confiança i em va dir, mira, te vaig ser molt sincera, és més difícil quedar-se embarassada, o sigui, quedar-se embarassada que no quedar-se. Realment les probabilitats de quedar-se embarassada són molt limitades perquè biològicament és dels 18 als 25, com que aquell que diu que és l'etapa més fèrtil. A partir d'allà la cosa va minvant i depèn de molt, diu, perquè realment el marge que hi ha de fertilitat no és tan gran com els l'han venut socialment, no? I tu et passes això, no?, tota la vida, cuidado, no?, que no es dic que no n'hi hagi de tenir, però crec que ens hem passat a l'altre extrem, i quan et trobes que dius, vale, ara que ho deixo tot, i ara segurament me'n quedaré la primera, perquè, clar. Vull dir, he estat protegint-me tant, i no passa, però clar, no és que no passi a la primera, ni a la segona, ni a la tercera, i passa un any, i et passa un altre, i clar, jo conec dones que em porten 10 o 12 anys, inclús, que clar, després aquí ja s'ha de veure si hi ha altres factors, eh? Però clar, la dona que vol ser mare, el primer que desitja és quedar-se embarassada ràpid i de forma natural. Clar, i quan no passa, tota aquella idealització de la fertilitat que ens han venut, com igual que ens van vendre la idealització de la maternitat, ens comença a caure. I aquí comença a caure també a un nivell personal. La dona comença a entrar en un estat molt més depressiu, molt més, no?, de pèrdua de coneixement, de no saber cap on anar, no tenir recursos de com gestionar tota aquesta moguda emocional que es desperta.
Clar, les nostres àvies, per exemple, ho dic per no anar-me més lluny, no?, però les nostres àvies aquestes preocupacions no les tenien, perquè...
No, perquè la societat estava muntada diferent, no? I clar, sempre, a més, hi ha aquesta frase, que a més jo hi ha un podcast que ho dic, que és la de cuando te relajes, te quedas.
Exacte, exacte.
Que clar, tothom, quan tu estàs en un procés, quan te diuen aquesta frase, l'odies.
Fa molta ràbia,
sí. Fa molta ràbia, fa molt de mal, perquè dius, és que jo ja ho... Però és real. És que en realitat és quan has d'estar totalment relaxada que això passi, perquè l'estrès genera una sèrie de moltes coses que no... Però clar, com arribes a aquest punt? Clar. El problema és que t'ho diuen això, però no tens els recursos per arribar a aquest punt, no? De relaxar-te i de realment confiar. I llavors aquí és on et mous en una mena de món inventat que t'han fet creure, més un nou món que tu descobreixes i estàs sola.
A mi el meu avi em deia una frase que en el meu cas es va complir, però també era una pressió molt, molt gran, no? Qui es casa i al cap d'un any no són tres, no està ben casat, o alguna cosa així, no? En el meu cas sí, jo em vaig casar el 2013 i el juliol del 14 jo tenia la meva criatura, no? Però no, pot ser que no sigui així, perquè no ho desitgis o perquè... Bé, no et quedis, no? I a més hi ha una pressió social de dir,
molta.
Vinga, que se't passa l'arròs.
Molta.
I a qui li diuen és amb ella.
Molta.
No,
exacte,
amb ella.
Exacte.
Aquí també hi ha una part de feminisme, no?
Total. I a més ara ha canviat molt la maternitat, l'edat de la maternitat. És veritat que cada vegada hi ha una edat més tardia, no és la paraula, però sí que és veritat que anem cap a partir dels 35, que inclús els metges ho estan veient, perquè jo recordo que quan vaig a fer-me proves a veure què, jo tenia 39 anys, i si fas els 40, els 40 és com ja que te sentencien, no? És rotllo com, uf, has de fer tot això abans dels 40 perquè si no ja no entres per un procediment de la societat social, ja no et consideren que els 40 és com la barrera, no? Clar, tot això genera molt d'estrès i molta pressió, no? Que al final jo vaig dir, mira, prou, ja ho faré per un altre camí, no necessito aquesta pressió, però clar, les dones ho viuen,
clar,
aquesta
clar.
Pressió, i moltes decideixen enrenir per moltes circumstàncies, i després quan ho intenten i veuen que no, se senten culpables per no haver-ho fet abans, i llavors comences
una roda
tòxica emocional, que si no tens un acompanyament o algú que t'ajudi a veure el procediment des d'una altra perspectiva, t'enganxes amb una mena de fòbia.
Però, esclar, aquesta pressió de l'edat, tot plegat, tu abans deies, no? Vaig trobar, al cap i a la fi, jo penso, no sé si em corregeix-me si no és així, que tenir una criatura és un acte d'amor, no? I potser no trobes aquella persona o no sents aquest amor adequat per tenir una criatura. I potser aconsegueixes aquesta persona als 35 o als 36. Clar, és tenir són moltes coses que s'han d'alinear.
Sí, jo crec que hi ha hagut una maduració, i l'altre dia ho parlava amb una noia que acompanyo, que li deia, mira, jo crec que una cosa que hem aconseguit aquesta generació, és veritat que hem sortit perdent pel tema de moltes coses de la fertilitat, no? Perquè moltes d'elles han d'entrar en un procediment mèdic i hormonal, i això genera com molta ansietat i molt d'estrès, a part d'una economia que s'ha de deixar anar molt important, però els pares i mares que ara volen ser pares i mares són més conscients. Hi ha com una mena de maduració que es valora més tot això, no? I crec que això juga a favor dels fills i els nostres fills que venen, no? Que són pares que són molt més predisposats, estan més presents i estan valorant més tot el que viuen. Perquè, clar, no és tan senzill, no és, no?
Que els ha costat molt arribar allà.
Exacte, els ha costat molt, hi ha hagut tot un procés enmig de molt de patiment, no? A més, inclús alguns han hagut de posar-se en bancs per demanar préstecs, però realment, clar, perquè un procediment
no és barat,
mèdic
no?
No és barat, i més quan, bueno, has d'aprovar diverses vegades, no? I això sí que és veritat que ha passat, però clar, és el que dius tu, no? A mi, si a mi m'adius, a mi m'hagués agradat ser mare més jove, jo no volia ser mare amb 41 anys, no estava dintre del meu ideari, com a Mireia Ego, per dir-ho d'una manera, i no només tenir-ne una, sinó m'hagués agradat tenir més, però la vida, les circumstàncies de la vida m'hi van portar amb això, i jo no vaig trobar la persona ideal, que jo inclús abans de trobar-la ja havia plantejat-me ser mare soltera, perquè clar, avui dia, clar, les dones també han fet una revolució forta. Hem passat, no, de ser una figura sotmesa, no, i submisa, no, i que estàvem al darrere de l'home, no, detrás d'un home sempre hi ha una gran mujer. Hem volgut passar davant, no? I bueno, té aquest preu que moltes vegades fa que bueno, que te vulguis realitzar professionalment, que la persona que tinguis al costat realment sigui una persona, no, amb uns criteris, amb unes actituds que estiguin dintre de la teva línia, no? I quan tu vols formar una família, la vols fer des d'un lloc amorós.
Exacte,
no?
Exacte. Que abans era, semblava que fos perquè tocava, no?
Exacte.
Ets mare perquè toca, t'has de casar, encara que no t'estimis massa la persona, bueno, ja la convivència farà l'amor. I potser no hem de passar per això, que la vida és molt curta, no?
Clar. No, clar, a principi jo crec que el més important és... Bueno, i que quan som... Jo sempre els deia, no? El dia que neix un bebè, un nen, una nena, neix una mare també. Les dones naixem, sobretot els que, quan és el primer, no? Vull dir, fem una transformació molt important que la maternitat, i tu ja ho saps, després comporta també una revolució interna, que si no estàs preparada o almenys coneixes el llenguatge, també et pot ser com un trastorn, no? Perquè la teva idealitat de maternitat, que és aquella d'anuncio, no? Que todo perfecto, el bebé perfecto, veus que no, quan tot allò i quan tu et sents coses, no? I clar, el cos, la química fa una cosa, la societat en fa una altra, emocionalment tu en fas una altra. És un còctel, realment és un còctel, i no estem preparats socialment per acompanyar això.
I totes hi passem, però no ens ajudem.
Exacte. I sobretot perquè no ho verbalitzem, no? Jo quan vaig començar a crear aquests espais de comunitat, que jo ho feia a través de, doncs, de la música i de la dansa, en realitat eren espais de compartir. I al final les mares, quan estaven allà sentades amb els bebès, explicaven, no, les seves vivències, i algunes s'atrevien a explicar pensaments una mica obscurs que tenien, i que quan una altra, no, companya li deia, tranquil·la, que a mi això també m'ha passat, i
això cura molt.
Cura moltíssim, perquè no penses que ni que estàs boja, ni que no vols anar al teu fill, sinó simplement que estàs passant per un procediment que a vegades es pot dir que és una depressió postpart o no, i que té un nom, i que això, bueno, si ho tractes, si estàs acompanyada, sobretot, de molt de suport emocional i psicològic, tires endavant, al contrari, no? Perquè, clar, i jo recordo que clar, quan acabes de parir, és que el còctel que vius és tan heavy,
i
la responsabilitat que sents és tan grossa que fa por, no? I la por sempre ens acompanya, no? A la vida ens acompanya, i acompanyen aquestes dones en processos de fertilitat, els acompanya moltíssim la por, amb la diferència que avui dia la maternitat ja sí que ha agafat un rol molt més social, una veu social, no? Ara ja està tot molt més exposat, en parlem més, han sortit realment, no, influencers i youtubers i males madres, no, que han posat en veu tot el que té a veure amb la maternitat, amb la política i amb lo social, però la fertilitat encara està en aquell punt de que és més invisible, no?
Tot i que, per exemple, hi ha la sèrie aquesta del Cuento de la criada, que en parlàvem abans fora de micro, que és una societat distòpica, que espero que... Jo quan la veia la sèrie pensava, ostres, no sé si anem cap aquí, eh? A mi em fa patir.
Fa por. No, jo espero que no, jo confio, jo continuo tinguent aquest punt de John Lennon, de Imagine all the people i d'utopia, però sí que és veritat que bueno, que les dones, que avui dia si vols ser mare és un repte, no?
I si no vols ser-ho també és un repte.
Clar, i si no vols ser-ho també és un repte, exacte, la no maternitat desitjada també està molt silenciada i molt tabú, i després o la maternitat, o la no maternitat no desitjada, perquè clar, hi ha dones que han viscut un procés, que han volgut ser-ho, que ho han intentat, que han invertit, i al final no ho són perquè no poden ser-ho, no? Llavors aquesta acceptació depèn de cada dona, clar, és un treball que s'ha de fer, no? Perquè aquesta possibilitat existeix, que és el que a mi em va ajudar molt a acceptar la possibilitat de, vale, qui sóc si no arribo a ser mare, no? Perquè clar, ens enfoquem tant en aquell rol que ens oblidem, no? Jo m'oblidava de qui és la Mireia, no? Vull estar amb aquesta persona al costat encara que no tingui una família, perquè clar, quan comences a analitzar-te pots veure cosetes, no? Quines són les teves? Pues moltes... Ara em passa que ara quan parlo amb algunes d'aquestes dones, moltes d'elles, quan fem un treball d'aprofundir amb les pors, diuen, clar, és que m'he donat compte i no ho sabia, que la por que tinc realment més profunda és quedar-me sola. O sigui, en realitat vull ser mare
per no quedar-me sola
de gran, que clar, que és normal, però clar, has d'agafar el fil i dir, però realment vols ser mare només per això? O sigui, tu t'estàs donant compte el paquete que estàs donant al teu fill o filla? Vull dir, una ha de voler ser mare o o pare, o crear una família per l'amor, no? Per acompanyar aquesta persona, no? Per viure una experiència de criança i educació, no? I de creixement. Clar, tots són aquests pensaments que els tenim allà que moltes vegades no surten perquè estan en una part molt del nostre subconscient. Anem fent, i quan tu pares i et dediques a reflexionar i aprofundir i descobreixes, clar, et poden remoure, però és l'oportunitat de poder fer canvis. I en el moment en què tu pots fer canvis, moltes dones després canvien i moltes després es queden embarassades. Perquè, clar, s'han treballat internament, no? I jo sempre els dic, penseu que l'oportunitat que teniu d'aquest previ de treball després us ajudarà en el vostre post.
Exacte.
Perquè quan sigueu mares, ja és un altre llibre, és que no és ni el mateix capítol del mateix llibre, és una altra novel·la diferent, no? I es desperten unes altres pors, unes altres crisis, i uns altres pensaments, llavors hi seran, però com tu ja vens d'un bagatge, d'un treball, no? Tens una base, aquesta base et dona molta confiança per després seguir en el que és la criança d'un ésser, no? Que al final és independent i autònoma tu i haurà de triar la seva vida i tu has d'estar allà per acompanyar-lo.
Que és complicat també.
Molt complicat.
De tots aquests temes, avui hem obert un meló, hem fet una primera introducció, però de tots aquests temes els irem abordant aquí a Ràdio Vilafant. Fitxem a la Mireia Monterde. Anirem fent això, la fertilitat silenciada de versió Ràdio Vilafant.
Mira,
aquí.
Molt bé.
El titularem així.
Bueno, si pot arribar, no, a dones que ens escolten que se senten soles. Vull dir, jo he rebut molt feedback d'això, de moltes dones, de gràcies, perquè escoltar-te m'ha ajudat a entendre el procés d'una altra manera, no? I s'han relaxat i han patit menys, que al final jo sempre dic que el dolor
sí,
existeix.
Aconseguir.
Però el patiment, no? És, jo els he dit, jo no te puc assegurar que et quedis embarassada, perquè això ni ho sap ni el millor metge del món.
No.
Perquè, i a més, sempre els he dit una cosa que jo crec que és una frase que serveix molt. Inclús morir, tu pots decidir morir-te, perquè tu te pots, no? Però la vida no la pots
controlar.
O sigui, no la pots controlar.
Wow.
Clar, llavors aquí, que jo els dic, perquè et donis compte, el que pots fer una sèrie de passos, però a partir d'aquí has de soltar i deixar, perquè la vida ha de manifestar-se. Vull dir, és algo que no podem controlar. I clar, tot això els ajuda doncs, a fer com clac, 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 i entendre-ho des d'un altre lloc.
Doncs intentarem entendre-ho des d'aquest altre lloc, amb la Mireia Monterde. Moltíssimes gràcies per aquesta introducció i ens anirem escoltant aquí a Ràdio Vilafant. Moltes gràcies.
A tu, gràcies.